Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. Día de hoy es viernes 3 de noviembre de 2023. Este pasado domingo acabó la fase universal del Sínodo de la Sinodalidad, que ha tenido lugar del 4 al 29 de octubre. Nuestra querida hermana de la pureza, Chisquia Valladares, participó en este encuentro en el que por primera vez se dio voz y voto a mujeres y laicos. Enseguida conectamos con ella y nos cuenta su experiencia. Y el viernes pasado, dentro de la Fira de Porreres, se presentó el libro Tomarse a Dios en Serio, de Joan Mesquida San Pol. Está hoy con nosotros para hablarnos de las ideas centrales de este libro. No te pierdas pues el programa de hoy en directo a través de COPE hasta las 2 de la tarde con el control técnico de José Ponce. Muchas gracias. Y el saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Bienvenidos.
Qué enfermo corazón que te dice que no. Queda hasta 2000 vueltas sobre la razón. Sufre la fricción entre el mundo y tu amor, que humano y vacío se queda el dolor al sobrevivir y no vivir contigo.
Hermana Chisquia Valladares, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Sigue rigiendo esto de la monja tuitera o no?
¿Cómo? Sí, vigente. Sí, vigente, un poco.
¿O ahora es más TikTok?
Ahora soy más tiktokera.
¿Cómo fue? Venimos siguiendo con mucho interés desde hace un año este sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo fue tu experiencia estas semanas pasadas en Roma, en el sínodo?
Pues realmente fue una experiencia muy espiritual, de muchísima oración y de muchísima escucha, tanto al Espíritu Santo como a los demás, a los que estaban ahí. Un ejercicio constante de escucha.
¿El Papa Francisco está presente mucho tiempo en las reuniones o solo algunos ratos? ¿Interviene mucho? ¿Cómo ha sido su presencia?
El Papa estaba en casi todas las asambleas generales, que eran más o menos dos veces por semana. Y a veces estaba todo el día y a veces solo la mañana entera, toda la mañana, o solo la tarde. Y es una presencia muy cercana, intervenía poco. Escuchaba mucho, pero sí que intervino un par de veces, más o menos. Pidió la palabra como uno más dentro de la asamblea.
¿Cuál es ahora el siguiente paso?
Ahora, el documento de síntesis vuelve otra vez a las diócesis. Volvemos a escuchar a la gente, a todos, como dice el Papa, todos. Y en abril, más o menos, se recoge otra vez toda la escucha y se vuelve a elaborar otro instrumentum laboris para la segunda sesión de la Asamblea en octubre del 2024.
Y allí concluirá.
Sí, esa ya sí que será un final, que no será el documento que se haga ahí, no será como este, que es un documento de síntesis y ya. En octubre del 2024 sí que ya se presentará un documento al Papa, que es el que al final toma todas las decisiones.
Por tanto, pedirte hablar ahora de alguna novedad que se pueda dar en la Iglesia a partir de este sínodo es aventurado.
No hay novedades concretas, primero porque no era la finalidad del sínodo, es decir, la novedad real es crear la costumbre, crear el hábito de la sinodalidad en toda la Iglesia, ponernos a escuchar unos a otros, que la autoridad deje de ser un poder y pase a ser realmente un servicio, que tengamos oídos para los que también están lejos de la Iglesia y que juntos construyamos la comunión dando más participación a todo el mundo para la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Yo creo que esa es la verdadera novedad y no la que nos quieren plantear los medios de comunicación.
¿Cuál era el ambiente allí en Roma? Estabais en el aula Pablo VI, ¿verdad?
Estábamos en el aula Pablo VI, sentados en mesas redondas, en grupos más o menos de 10 o 12, y el ambiente realmente fue de mucha humanidad, de mucha cercanía, mucha oración, no solamente al inicio y al final de la jornada, sino entre media, cuando teníamos grupos de escucha, de conversación en el espíritu, había muchísima oración entre medias, se paraba continuamente, más o menos cada 15, 20 minutos, y luego la verdad es que fue un ambiente fraterno, muy fraterno, y de respeto, muchísimo respeto, porque esto no significa que no hubiera divergencias, había divergencias, pero con paz y con respeto, y escuchando al otro, a veces también incluso ha habido cambios de opinión, cambio de pensamiento, porque ves la realidad no solamente desde tu propia perspectiva, sino de una perspectiva amplia. La Iglesia es muy grande, es muy universal, y las realidades que vive en África no tienen nada que ver con las de Asia ni con las de Occidente. Luego también estaban ahí 9 representantes de las iglesias ortodoxas, y luego 9 representantes que le llamábamos hermanos fraternos de iglesias cristianas que no son católicas.
Por primera vez con voz y voto, mujeres, laicos, ¿cómo percibiste que acogieron los obispos del sínodo estas novedades?
En general, bien. Siempre hay excepciones, pero las excepciones es que si no existieran no sería realista, ¿no? Pero en general no hubo problema. La verdad es que estábamos sentados de manera que participábamos los laicos y religiosos exactamente igual que cualquier obispo y cualquier cardenal, con toda la libertad del mundo, votamos en conciencia igual que ellos y no hubo mayor, es que no era el tema del, no era, ahí no era el tema, ¿no? De que preocupaba. El tema que preocupaba era cómo llevar la sinodalidad a toda la iglesia. Y entiendo que para mucha gente la palabra sinodalidad no se entiende, pero cuando se vive es cuando se entiende. Y por eso lo importante es que ahora se experimente realmente en las diócesis, en las parroquias, en los consejos parroquiales, que la escucha hacia los demás para buscar lo mejor para la iglesia sea una realidad, para vivir la comunión, para dar participación y para que la misión sea más fructífera.
También por la parte que te toca, es un sínodo que ha llegado más que otros al sexto continente.
Sí, de hecho, bueno, yo iba representando a los misioneros digitales y se ha abierto un camino muy importante porque se ha reconocido por primera vez en la Iglesia la existencia de misioneros digitales y además en el documento de síntesis, un capítulo entero, el número 17, se dedica al ambiente digital. Y esto es muy importante porque es una realidad que ya existe en la Iglesia, somos bastantes, más de 2.000 seguro, y estábamos un poquito como ovejas sin pastor, ¿no? Cada uno haciendo un poco lo que pueda. Y sin embargo, ahora empezaremos a tener, digamos, algún tipo de presencia en las diócesis como la tienen los catequistas, que son los que hacen un trabajo en las parroquias, y nosotros como misioneros digitales en un ambiente completamente digital.
Hermana Chisquia Valladares, que acaba de participar allí en Roma en el Sínodo de la Sinodalidad, muchísimas gracias por acercarnos esa enriquecedora e histórica experiencia.
Muchas gracias, Bernardo, y saludos a todos.
Un abrazo.
Los cojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tengo que cambiar mi vieja caldera de gasoil y no sé a dónde ir.
Pues yo el año pasado fui a Cabot Energía Activa y me dejé asesorar. Pellet, aerotermia, gas. Al final me llevé una de Pellet. De las buenas, ¿eh? De las de Piaggeta. Allí en Cabot Energía Activa todo es fácil, es económico y además son de aquí. Llámales 971-918606.
El Auditorium de Palma presenta a Daniel Ligorio, interpretando las cartas de un poeta de Frédéric Chopin. Un repaso musical y literario por la vida de Frédéric Chopin. Más que un concierto, una experiencia. Daniel Ligorio, 30 de noviembre en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com. ¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil, fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
En Hipercentro, hasta el 9 de noviembre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como corvina fresca entera, 6,95 euros kilo, lomos de merluza, 11,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto.
Como decíamos, el viernes pasado, dentro de la Fira de Porreres, se presentó el libro Tomarse a Dios en Serio, de Joan Mesquida Sampol. Està avui aquí a nosaltres als estudis de COPE. Ell és doctor en dret, licenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i batxiller en Ciències Religioses. Joan, bones tardes.
Hola, bones tardes.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Amb nosaltres.
Autor d'aquest llibre que s'acaba de presentar. Llibre que se pot trobar un poquet per tot, no? Amazon, Tomarse a Dios en Serio, pues allà està,
no? Amazon i altra banda, online se troba pràcticament per tot, a més en versió electrònica, si qualsevol vol, i també se pot encarregar a les llibreries convencionals.
Ho deim des de ja, perquè ja veuràs a tu que mos escoltes que tindràs ganes de sentir més d'aquest llibre i de llegir més. És un llibre que comença fent una cridada a la calma, no?, davant les diferents visions que tenim els cristians de la nostra pròpia religió.
Sí, efectivament, amb una diversitat de visions i sobretot una diversitat de visions de Déu. Vull dir, quan demanes a la gent de vegades que es creient, no?, de quin Déu creu, pues te'n dones compte que no tothom creu en un Déu més bondadós, un altre creu en un Déu més sever. Vull dir, hi ha una diversitat i que és curiós perquè moltes vegades mos feim un poc enfora des que és el Déu bíblic i el Déu que ha estat un poc el Déu de la tradició judeocristiana de mils d'anys, no? I el llibre va un poc d'això, no? Començant dient, a veure, quan t'han de predicar a Déu, quan t'han d'explicar als altres qui és aquest Déu en qui creiem, realment en a quin Déu ens estem referint.
Fa falta tota una formació. El desconeixement és cada vegada més ampli en una època que ja és tan postcristiana, no?
Clar, se comença a fer difícil perquè primer és desconeixement que hi ha, vull dir, la formació catòlica ha quedat un poc de banda, la realitat, perquè al final també la pròpia pràctica de la religió queda un poc de banda i la gent pues, se dedica a aprendre idiomes o a aprendre altres coses, no? I amb això pues, se nota un poc aquesta pèrdua d'aquesta formació que al final el que ens ajuda a madurar un poc en sa fe a mesura que anem fent adults, no? I clar, quan això se perd, s'haurà de transmetre, després la cosa no funciona.
El llibre xerra una cosa que m'apareix molt interessant, que diu, és important creure en els miracles.
Sí, bé, és una cosa que la veritat és que crida l'atenció, és a dir, moltes vegades els miracles, quan s'expliquen els miracles, sobretot els miracles que feia Jesús, és una cosa que molta gent ara ja dona com una cosa llegendària, que ja no hi creu, que no podia ser mai que passàs, que no pot ser mai que avui hi hagi miracles, no? Jo no és que defensi la realitat històrica dels miracles, perquè no se pot defensar, perquè no hi ha cap prova de res, no? Jo defens la possibilitat lògica dels miracles, vull dir, el que no podem fer és creure que existeix un Déu que és tot poderós, que és un Déu més personal, és qui podem pregar, i no creure que no pugui intervenir el món de qualque manera, no? Clar, negar aquesta possibilitat de que hi hagi miracles o que n'hi hagués al temps de Jesús és fermar un poc a Déu i negar aspectes de Déu que són importants per entendre aquest Déu de la Bíblia, no? Per això jo defens que la possibilitat de no descartar qui pugui haver o que hagi pogut haver un miracle.
És interessant el símil que fas en el llibre amb la pel·lícula Matrix, no? Què és aquesta píldora vermella?
Bé, Matrix, si gent que ho recordi, és una pel·lícula de ciència-ficció, allà on hi ha una societat, no?, que viu com enganada, no?, dins d'una realitat paral·lela. I tenen l'opció, en un moment concret, de prendre una pastilla blava o vermell, amb una se mantenen dins d'aquesta fantasia absurda mentre realment són esclaus, i en l'altra se'n donen compte de la realitat. Clar, jo el que me'n dono compte, i aquest símil ve per això, no?, de que molta gent han crescut dins d'una realitat religiosa molt concreta, potser molt infantil, o com els contaven, no?, quan eren petits, i un moment donat han d'optar per aquestes dues pastilles, no? Alguns se queden amb aquesta fe infantil, que al final no deixa ser una fe un poc pobra per poder manejar en la vida adulta, o en molt de casos acaben prenent l'altra pastilla i se'n donen compte, no?, que la realitat és una altra, i deixen de banda tota la religió com si això fos un conte, no?, com que era Barrat Cito Pérez o una cosa d'aquestes, no? Clar, la meva defensa és que hi ha una tercera alternativa, no?, al marge de les dues pastilles, que és intentar mantenir aquella fe, però madurar aquella fe i fer que sigui una fe adulta, no?, perquè és l'única manera de que realment la puguen conservar.
Tu has pres qualcuna d'aquestes píldores, Joan?
No sé si la vaig prendre, perquè al final és una píldora metafòrica. Però sí que és veritat que, per exemple, jo vaig tenir una infància religiosa, quasi convencional, no?, en els anys 70, que és quan jo era petit, i després me vaig allunyar completament de la fe, i per circumstàncies pues, tampoc res que cridi massa d'atenció, no?, però per una certa, pues, potser una fascinació, una curiositat per la religió, pues, en 20 i pico d'anys llargs vaig tornar a entrar dins d'això i vaig recuperar aquesta fe que havia perdut. Per tant, hi vaig intentar durant aquest temps intentar cercar una maduració, no?, i tenir una fe adulta que me permeti poder-la mantenir i poder-la discutir i explicar a altres adults que ja l'han perduda.
Hi ha gent que potser diu Déu sí, l'Iglésia no té res a veure amb ell.
Això probablement es desconeix el que és l'Iglésia, per començar, no? A veure, Déu i l'Iglésia són ents diferents, és evident, però també de partida que al final es creure en Déu és una religió, i les religions sempre són col·lectives. Vull dir, una fe que no se comparteix és una fe que al final, bueno, és com és qui creu que la Terra és plana o que hi ha ovnis, bé, no deixa ser un procés intel·lectual, no? Però la fe en Déu és una altra cosa, és una experiència de vida, i aquesta experiència s'ha de viure col·lectivament. Nosaltres no som Robinson Crusoe, i per tant l'Iglésia al final és un àmbit, és un espai allà on aquesta fe se pot viure, se pot experimentar, i per tant se pot fer créixer i madurar. És indispensable. Vull dir, Déu al final és un tu que mos interpel·la de qualque manera, i sempre aquesta interpel·lació mos ve de manera molt directa de part de l'altra gent, i a través sobretot de la gent que moltes vegades ho passa malament, eh? La gent malalta, la gent marginada, que són aquests els que de qualque manera mos fan qüestionar les coses, mos fan qüestionar el propi Déu, i de qualque manera mos fan créixer en aquest sentit.
Un dels capítols del llibre l'anomenes Com sabem que Déu ens estima. Bé, i com ho sabem?
És una bona pregunta aquesta. Jo, de fet, explicaré el llibre, la me va fer una vegada una nina de catequesi i me va deixar un poc sense paraules. És complicat, és saber que Déu ens estima, allò de Déu és un món, al final és com un eslògan que tothom s'aprèn, i és molt guapo i funciona molt bé mentre un està bé. Però clar, això se lliga molt amb el tema del mal. Vull dir, explicar a qualcú que potser pues, té una malaltia terminal o que ha tingut una desgràcia, que Déu és tot poderós, que Déu és bondadós i que Déu mos estima, té la sensació de vegades que li prenim el pèl, no? Diu, no, aquest Déu no existeix i jo som la prova evident d'això, no? El problema del mal és un poc, sempre s'ha dit, la roca allà on més fort se fonamenta l'ateisme i el rebuig de Déu. I moltes vegades ve de a lo millor d'un mal enteniment de Déu, no? Nosaltres mos agradaria creure en un Déu que mos arreglés tots els problemes. Però Déu no funciona així, perquè el món no funciona així, i perquè les persones tampoc no hi funcionen. Vull dir, és quan les coses venen maldades, quan realment m'ho donaran compte de lo que som, de la gent que mos importa, de qui mos estima, de qui estimam, i un pot ser la relació amb Déu també va així. Per tant, com sabem que Déu mos estima? Pues possiblement perquè existeix l'amor, i que és una cosa completament antinatural, perquè la gent fa animalades, pare pels fills, una parella que s'estima, qualcú per un amic, arribes a fer animalades que són quasi antinaturals.
Perquè van més enllà dels instints.
Van més enllà dels instints, dels instints de supervivència i de qualsevol cosa, no? I això és una prova de que l'amor té aquesta connotació quasi sobrenatural. Per tant, de qualque manera, mos du a Déu, no? I si l'amor existeix és perquè Déu és aquesta font d'amor. I per això sabem que de qualque manera mos estima.
Avui pareix més difícil a joves, per exemple, resistir els cops de sa vida, ses crisis, no? Per ahir que necessitam més que mai ajuda per sobredur ses dificultats, no? Tu relaciones de qualque manera amb aquesta ausència de Déu a sa nostra vida?
Sí, perquè al final Déu i sa religió es font d'uns vincles i uns llaços comunitaris que s'han anat perdent. És veritat que no són els únics, vull dir, això passa en sa crisi que tenim avui de ses famílies, fins i tot dins els entorns urbans, vull dir, aquestes aglomeracions de ciutat, allà on la gent no coneix el seu veïnat, allà on tots aquells llaços comunitaris s'han anat perdent, se nota molt aquesta manca de referents, no? De referents personals, d'una persona concreta, que és aquella persona que saben que és bona l'altre, que ajuda qualcú, fins a referents morals, a referents de valors, vivim un món tan plural, allà on hem de donar per bo qualsevol opinió i qualsevol valor que se posi de moda, clar, fa que la gent no tingui referents. I arriba un moment, un pot viure sempre, no? Un poc damunt la cresta de sona i tal, però arriba un moment que necessita aquest referent perquè les coses te van malament o per allò que sigui, no? I aquests referents avui manquen, i això se nota molt. Evidentment, la religió era una font d'aportació d'aquests referents, tant de referents morals com de referents comunitaris. Per tant, sí que té un lligam important, el tema religiós i valoratiu, amb el tema d'avui en dia que la gent se troba molt desorientada. I clar, la desorientació arriba un moment que du a la desesperació, i la desesperació s'acaba duent a situacions que poden arribar a ser autodestructives.
Quina és la idea principal que vols comunicar tu amb aquest llibre Tomarse a Dios en serio?
La idea principal i un poc primigènia de tot això era aquesta, vull dir, jo crec que s'aixerra un pot de Déu, vull dir, fins i tot dins el bon creient, dins un club d'ateus és normal que no en xerrin gaire, però fins i tot dins un bon creient, dins les iglesis, s'aixerra un pot de Déu, s'aixerra molt de moral, dels valors, de ser bones persones, que està molt bé, però s'aixerra molt poc de Déu, s'aixerra un pot del misteri, s'aixerra un pot dels miracles mateixos, de l'encarnació, de la resurrecció, i jo crec que el millor és que no mos agafem prou en sèrio, no? I el tema de Déu l'encom arraconat, mos dedicam a problemes més quotidians, però el que és realment important i el que hauria de ser el centre de la vida de qualsevol creient, que és Déu, l'han deixat un poc massa de banda. I és un poc la reivindicació que jo intento fer en aquest llibre, i és un poc el leitmotiv de tot el llibre.
I xerràvem antes a micròfono cerrado, no?, que en els pobles i ciutats i per tot la mitja d'edat a una iglesia on se pot donar aquest context de xerrar de Déu i de xerrar del misteri és molt alta, aquesta mitjana. Com creus que s'ha d'arribar en els més joves?
Bé, possiblement no queda més remei que sortir de fora de l'iglesia, vull dir, els temples segueixen sent un lloc important i els sacraments són importants, vull dir, ha d'haver un espai sagrat, però és evident que la gent està fora dels temples, està a llocs que avui en dia són més insospitats, no? Aquestes perifèries que xerra el Papa Francesc, i han d'anar a cercar la gent. No queda més remei. Anar a cercar d'una manera, a dir, sense, no se tracta d'anar a predicar per cada cantons, no? Però sí fer molts presents allà enmig. Vull dir, jo crec que aquí el paper dels laics és fonamental. Vull dir, hem d'estar enmig i ens hem de fer veure. Sense cridar massa d'atenció, però hem de ser visibles. I de qualque manera hem de provocar aquesta curiositat que segur que ha molta gent que pot arribar a tenir.
Aquest llibre, des de luego, ho fa, Tomarse a Dios en serio, de Joan Mesquida Sant Pol, que el podran trobar a diferents puestos, com han dit antes.
Sí, Amazon, Casa del Libro, tots aquests puestos el trobareu, i se pot encarregar a les llibreries convencionals, i també toca haver d'arribar.
Pues moltíssimes gràcies, Joan Mesquida, per xerrar-nos avui d'aquest llibre, que sigui un èxit la seva divulgació. i moltes gràcies per aquesta estona que em pogut xerrar tranquil·lament amb tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a pròxima. Y hasta aquí nuestro Mirai de la Iglesia de hoy, viernes 3 de noviembre. Nos escuchamos, Dios mediante, la semana que viene. Será viernes de nuevo y serán la 1:30. Aquí estaremos en COPE con la actualidad de la Iglesia diocesana. Gracias a José Ponce, que ha estado al control de la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Gracias. Buen fin de semana.